Les 3 en punt, recuperem titulars. Educació prohibirà els mòbils a les escoles de primària a partir del proper curs. Ho ha confirmat a RAC1 la consellera Anna Simó.
De restricció absoluta d'ús dels mòbils a primària, els centres hauran de començar a adoptar-ho i l'objectiu és que a inici del curs 24-25 tots els centres ja tinguin regulat l'ús dels mòbils.
En canvi, a secundària, la consellera es referma en la decisió de deixar els centres decidir quines restriccions apliquen. I la immunització contra el virus respiratori sincicial, que produeix la bronquiolitis en infants, redueix un 80% les hospitalitzacions i entrades a l'UCI. Des de l'octubre ja s'han vacunat 4 de cada 5 menors de 6 mesos. El conseller de Salut, Manel Balcells, celebra que amb una inversió de 14 milions d'euros han pogut reduir significativament la pressió al sistema sanitari. I l'exèrcit d'Israel acusa dos dels seus soldats de passar-se pel clatell els protocols després que matessin 3 hostatges israelians a Gaza. La investigació inicial apunta que els militars van disparar sense compassió quan es van trobar els hostatges, que anaven identificats amb banderes blanques i cridaven socors en hebreu. Un soldat en va matar 2 de seguida i el tercer, que implorava ajut després que de quedar ferit, el van abatre igualment un altre militar. La víctima tenien entre 22 i 28 anys. I el Barça està obligat a guanyar aquesta nit al camp del València si no vol despenjar-se de la lluita per la Lliga.
Després d'una setmana per oblidar, amb les derrotes contra el Girona i l'Anvers, l'equip necessita reaccionar en el penúltim partit oficial del 2023. València-Barça a les 9 des d'una hora abans a RAC1. Ara, primera, tenim el descans al Celta 1, Granada 0, amb el gol de Larsen. A segona, d'aquí a poc més d'una hora, juga l'Espanyol. Ho fa al camp de l'Andorra. En pàgina poliesportiva, cita important avui pel Baxi Manresa. La Lliga CB a casa contra el Tenerife a partir de les 6. Una victòria aproparia els del Bages a la Copa. I a la Copa d'Espanya d'handbol, jornada de semifinals a 2:15, el duel català Barça-Freiking-Granollers.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, aquesta nit ens haurem d'abrigar fins i tot més que ahir.
Sí, perquè hi haurà glaçades a més zones de l'interior, fins i tot més intenses a la Catalunya central, a Ponent, en valls del Pirineu i Prepirineu, i en canvi, en punts de muntanya la temperatura es mantindrà o fins i tot pujarà. És degut a la inversió tèrmica, aquest anticicló tan ferm amb pressió atmosfèrica molt alta, que per cert també farà que baixi el nivell del mar. Ens hi podem fixar aquests dies si ens apropem a la costa. Precisament també a la costa, aquí, amb aquest sol que ha de continuar dominant, és on gaudirem d'un ambient més agradable, amb màximes puntualment per sobre dels 15 graus. Això sí, a la que caigui el sol, ambient fred a tot el país.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
A les 4, el Super Esports, i a partir de les 8, tota la prèvia del València-Barça. Ho rematarem tot plegat a la mitjanit amb el Tu diràs.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb El viatge bé. Bona tarda.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatge.
A RAC1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Aquest dissabte i a les portes de Nadal agafarem diversos avions per anar fins a les Illes Balears i també Àustria. Són escapades que avui farem al programa, però que els propers caps de setmana llargs de festes podreu fer també vosaltres. Palma de Mallorca, la capital mallorquina, és un molt bon pla ara en temporada més baixa. La catedral i el Palau de l'Almudaina no tenen tanta afluència de gent com a l'estiu i són visites imprescindibles. També ho és un viatge en el tren de Sóller o la ruta dels comerços més emblemàtics de la ciutat. I si voleu viure una experiència gastronòmica mallorquina única, anoteu els mercats gastronòmics nocturns de la capital de Mallorca. I a la tornada de l'arxipèlag Balear tornarem a pujar a un altre avió que ens portarà en aquest cas fins als mercats nadalencs d'Àustria. Preparats per les nostres escapades? Doncs comencem.
Nadal.
Nadal és sinònim de celebracions familiars, de tradicions i també d'escapades viatgeres. Per això, avui us portem a una illa que no només és un destí estiuenc, també és una elecció perfecta per l'hivern i per les festes nadalenques. Ara mateix us portem a Palma, i és que la capital de l'illa de Mallorca ens ha preparat un munt de plans per aquests dies que ara mateix repassarem amb el senyor Pedro Omar, que és el gerent de la Fundació Palma 365, l'oficina de turisme de Palma. Senyor Omar, bona tarda, benvingut al Viatge B de RAC1 i bones festes.
Bona tarda i moltíssimes gràcies per cridar-me.
Bé, com diu la Fundació Palma 365, la capital de l'illa és una molt bona opció per tot l'any. Jo diria fins i tot, senyor Omar, a veure què en pensa vostè, que si deixem el sol i les platges a banda, fins i tot és millor ara que durant l'estiu. Què en pensa vostè?
Sí, totalment d'acord. És a dir, nosaltres, afortunadament, som una destinació de tot l'any i se pot gaudir de la capital i de Palma en qualsevol època de l'any, però sí que és vera que ara, en temporada mitja i baixa, està tot més tranquil·lat. Per tant, pots gaudir de la ciutat d'una manera diferent de lo que seria un ple més d'estiu.
Menys visitants, més tranquil·litat, més calma. Jo recordo que l'estiu passat hi vaig anar, doncs, en dates de temporada alta i realment hi havia moltíssima gent.
Així és, sí, sí.
Ara és diferent.
Sí, ara sí, ara és diferent. Òbviament, nosaltres som una capital turística que està operativa tots els mesos de l'any, és a dir, de fet, a diferència d'altres indrets, la capacitat hotelera, el que és hivern i tardor, està 100% operativa, és a dir, no, els hotels no tanquen, estan tots oberts, és a dir, hi ha molta activitat per disfrutar el que és la temporada mitja i baixa, i bueno, també més especial i no tanta de gent, això sí que és vera.
Un dels llocs on més visitants hi havia, més cues tenien, era la Catedral de Mallorca a l'estiu. Aquesta és la gran joia arquitectònica de Palma.
Sí, 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 de fet també, òbviament, és una visita obligada de tots els que venen a Palma i de fet, un 40% dels turistes que mira Palma, perquè tingueu una idea, rep anualment uns 6 milions de turistes.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, ja n'hi ha. I jo diria que el 99% d'aquests 6 milions sí o sí visiten la seu. I en l'estiu es veu que com que està obert, obertes les terrasses i tot el que es pot pujar a les terrasses, clar, és una visita obligada i molt més per poder contemplar una visió de la ciutat, de tot el que és la part més alta de la seu. Uh-huh. O sigui que sí, hi ha molta de gent, però bueno, hi ha gent tot l'any sempre a la seu, o sigui que no sempre trobaràs gent.
Clar, és que estem parlant d'un dels temples gòtics més admirats de tot el món, que a més, no sé si molta gent ho sabrà, ha estat intervingut tant per Antoni Gaudí com per Miquel Barceló.
Així és, sí, de fet són dues intervencions molt significants, que tant la intervenció de l'Antoni Gaudí com de Miquel Barceló varen canviar molt el que és la fisonomia de la seu. No només és el que va fer l'Antoni Gaudí, que és tot el que és el Tard Major, com el que és la capella que va intervenir en Miquel Barceló, són dues intervencions molt diferents i molt novedoses per el moment que se varen produir, moment històric i moment que se varen produir, i el resultat final. És a dir, val la pena només visitar la seu per aquestes dues intervencions. Òbviament, la seu és un monument meravellós, però visitar només per conèixer tot el que va fer el Gaudí i el que va fer el Miquel Barceló, només per aquestes dues coses ja val la pena visitar la seu.
Doncs ho tindrem en compte, que ho tinguin en compte els nostres oients, com també doncs, han de tenir en compte que un dels monuments que es pot visitar més tranquil·lament en aquesta època de l'any, almenys sense cues també, és el Palau de l'Almudaina.
Sí, sí, sí. De fet, és la visita més lògica, és a dir, perquè el Palau de l'Almudaina està just davant de la seu,
sí.
Per tant, la seu és anar, lo millor és anar primer, visitar tot el que és la seu, passar i descobrir tot el que la seu te pot mostrar, i després just davant tens el Palau de l'Almudaina. Per tant, és una visita que molta de gent la fa en el mateix moment perquè per la proximitat. I l'Almudaina, no, per de dins està molt bé perquè hi ha un pati molt interessant, que és un pati que el fem servir molt, molt sovint. Òbviament, l'Almudaina és de patrimoni nacional, per tant, està un poc limitat el que se pot fer allà, però sí que el fem servir molt per tot uns concerts que són en l'estiu, que valen la pena, i és una manera també de conèixer tot el que és el pati del Palau de l'Almudaina. I també és un palau àrab, per tant, és molt interessant la contraposició entre la seu i l'estil que té la seu i l'estil que té el Palau de l'Almudaina. Per tant, només per un tipus de turisme arquitectònic, que és una tipologia turística, sí, també val la pena venir i mirar des d'un punt de vista arquitectònic el que és la seu i el que és el Palau de l'Almudaina.
Clar, és el contrast entre aquests dos perfils propis mallorquins de l'skyline de la ciutat de Palma.
Exacte, així és. Sí, de fet, si tu demanes a qualsevol, si fessis un concurs d'idees per dibuixar un skyline, segur que tothom te dibuixaria aquests dos indrets com els dos indrets principals de l'Skyline de Palma.
Clar. Són dos dels mas en una visita a Palma ara en aquestes dates, però una altra de les experiències més singulars i més autèntiques que es poden viure allà és pujar al pintoresc tren de Sóller, no? Senyor Mar, està operatiu en aquestes dates ara?
Sí que està operatiu. Òbviament no té tantes freqüències com les té altres moments de l'any, però sí que està operatiu i és una excursió de dia que està molt bé, molt maca i molt guapa, que val la pena. És a dir, perquè és un tren que va molt a poc, és tot de fusta, i tot el que és el paisatge per bombar aquest tren te dona una idea de lo que és el paisatge mediterrani característic de Mallorca i de les Balears. Òbviament, Catalunya té un paisatge també molt mediterrani, només faltaria, però bueno, és una altra visió del Mediterrani des de part de les Illes. I aquest tren te permeteix descobrir i veure tot aquest paisatge i s'arribar de Sóller. Està molt bé, és molt guapa, i Sóller és una localitat que val la pena.
És espectacular, és una meravella. És una meravella,
és una meravella,
sí.
Clar que sí.
Aquest tren, per la gent que no hagi pujat mai, hem d'explicar que uneix la capital balear amb aquesta ciutat ubicada al nord de la illa, no? Quants quilòmetres fa exactament el recorregut?
No molt, és a dir, són un 25 quilòmetres, no és molt, és a dir, està molt a prop, però sí que és vera que Sóller està a un vall que se diu la Vall de Sóller, que antigament era molt difícil arribar, i Sóller té unes característiques molt, molt peculiars perquè està obert a la mà i està a la part que està més a prop de França. I clar, com que antigament era molt difícil arribar a Sóller perquè està tot enrevoltat de muntanyes, és un poble que s'han mantingut moltes tradicions i moltes construccions històriques, perquè tot el que és el desenvolupament va arribar un poc més tard que unes altres parts de l'illa. Per tant, és molt maca aquesta excursió, val la pena, és una excursió de dia, o sigui que està molt bé, i el tren, com està deia, és molt pintoresc, i a més és un tren de fusta. Per tant, és tot un tren de fusta. Te recorda els trens antics que teníem a totes les ciutats, i també te recorda molt moltes tramvies que teníem a principis del segle XX per totes les ciutats, que eren tots de fusta. O sigui, que és molt pintoresc i és una molt bona excursió.
Clar, és un tren del segle passat, del segle XX, de l'any 1912. No sé si ara, amb aquestes temperatures de cara al fred, el tenen habilitat alguna manera, perquè és un tren obert, no?
Sí, no, està perfectament habilitat i no hi ha cap problema. O sigui que no te congelaràs.
No passarem fred, no?
No passaràs fred, però bueno, estem tenint, estens està boig, O sigui que no sabem el dia que farà demà, totalment.
Senyor Mar, anem amb altres propostes interessants pels oients que s'animin a visitar-los ara per vacances de Nadal, per l'inici del 2024. Per exemple, tenen vostès una ruta molt curiosa pels comerços emblemàtics de la ciutat, no? Estem parlant d'una ruta guiada, d'una ruta per fer per lliure? Com funciona exactament?
Mira, la pots fer de les dues maneres. Pot ser una ruta guiada, o pots fer per lliure, és a dir, hi ha fulletons explicatius de la ruta. És a dir, els comerços emblemàtics és un tema que nosaltres estem molt, molt orgullosos, perquè actualment hi ha 120 comerços emblemàtics i hi ha tota una sèrie de criteris, òbviament, per tu poder tenir el distintiu de comerç emblemàtic. I és a dir, nosaltres fa cosa de 8 anys varen començar en tot el que és un exercici de protecció d'aquest tipus de comerç emblemàtic, que és a la cap i a la fi és el que te dona la personalitat de les ciutats. És a dir, uns dels reptes que tenim totes les ciutats turístiques com nosaltres, sí. És a dir, com Palma i com moltes més, és tot el que és convertir-te en el que se diu una ciutat franquícia. És a dir, que tu vagis a on vagis és exactament el mateix. I nosaltres, per nosaltres els comerços emblemàtics és una de les moltes maneres que tenim per lluitar contra convertir-nos en una ciutat franquícia. I així hi ha molta protecció a aquest tipus de comerços. Hi ha tot tipus d'ajuts i també turísticament són molt importants per nosaltres. D'aquesta manera pots tenir totes les rutes guiades que la pots fer per tu mateix o pots contractar també una ruta guiada. I podràs descobrir tot el que són els comerços emblemàtics tradicionals, que hi ha de tot tipus. Hi ha panaderies, hi ha tendes de paraigos, hi ha tendes per comprar xocolata, joguines, bars, hi ha de tot. I això te dona una idea dels comerços que teníem a la ciutat i que molts d'ells encara estan operatius i molts d'ells encara estan gestionats per les famílies originàries. I, de fet, tu pots parlar amb moltes d'aquestes famílies quan vas a visitar el comerç perquè uh-huh. encara estan despatxant a la tenda, a la botiga, i te poden explicar i contar la història de la botiga, la història de les generacions que han fet feina, perquè varen començar a vendre joguines. Per exemple, pensant de joguines, sí? La industrial, que és aquesta tenda, que és comerç emblemàtic especialitzat en joguines. Uh-huh. Per exemple, actualment, i per filosofia, la industrial mai podràs comprar una joguina electrònica. Perquè no venen joguines electròniques.
No,
tot són joguines de fusta, de uh-huh. fer puzzles, de cotxos petitons que quan érem... Jo ja tinc molt d'anys, però bueno, quan érem petits que fèiem... guardàvem tots i fèiem col·leccions de cotxos meravellosos que venien ses catxetes de plàstic blanques. És a dir, a la industrial, per exemple, no trobaràs cap joguina electrònica.
Són úniques, no? Són joguines úniques.
Són úniques, joguines úniques.
Doncs, senyor Mar, estic pensant que això que acaba d'explicar és molt interessant de cara a fer la carta als Reis i encarregar que passin per la industrial o fins i tot per les persones que vinguin a visitar-los
sí.
per comprar un regal, un detall, un souvenir per portar
clar
després
sí.
a casa, oi?
Sí. Així és, així és. I jo què sé, i molt de col·leccionistes de pepes antigues, per exemple, pots anar a la industrial i ells ja s'encarreguen, ja te la troben. És a dir, és un concepte de comerç, de la industrial com a exemple, però és un concepte de comerç, és comerç emblemàtic, que són tots aquests comerços tradicionals que malauradament a poc les ciutats s'han perdut.
Clar.
Totes les ciutats
sí,
del món,
sí, sí,
poc a poc les han perdudes. I llavors nosaltres fem un esforç molt important per mantenir i assegurar-nos que la supervivència d'aquestes empreses.
Sí, sí, entre tots hem de lluitar per això, que aquesta identitat col·lectiva, aquesta memòria es mantinguin.
Clar que sí. Vostès, el que li deia, tenim 120 comerços emblemàtics en l'etiqueta de comerç emblemàtic. Uh-huh. És a dir, ja n'hi ha, ja n'hi ha.
Per tant, entenc que si podem parlar amb les persones que porten els negocis, les visites es fan en horari comercial.
Sí, 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 són sempre en horari comercial, sempre, absolutament. Uh-huh. Sí, sí.
Va, senyor Omar, anem amb altres activitats que podem fer a Palma de Mallorca aquests dies. Ens ha creat especialment a l'equip del programa l'atenció als mercats gastronòmics nocturns que tenen a Palma. M'agradaria que ens expliqués quins són aquests mercats i quina és l'experiència que ens ofereixen.
Sí, mem, són mercats gastronòmics, és a dir, que per Barcelona i per moltes capitals de Catalunya també els tendran. És a dir, però la diferència és que el nostre Nadal i el nostre mes de gener, que després en el final xerrarem del mes de gener, és a dir, està tota l'activitat està sempre plantejada a l'aire lliure. Val? Per tant, són mercats gastronòmics, molt d'ells en els carrers. Que tu pots passejar i caminar i pots pegar una mossegada d'algo que s'està venent en equipament i també pots anar a el que són els mercats tradicionals com pot ser el mercat de l'Olivar, el mercat de Santa Catalina, el mercat de Pere Grau, i això ja són més els mercats més tradicionals que també tenen tot el que és tot un tema gastronòmic. Però és una combinació entre els mercats gastronòmics tradicionals i tots el que són una sèrie de mercats a l'aire lliure que també pots disfrutar i gaudir durant totes les festes de Nadal.
Uh-huh. Veig, per exemple, el mercat de l'Olivar, no?, que és un d'ells.
Exacte, el mercat de l'Olivar és un d'ells. Són tres principals, és a dir, mercat de l'Olivar, mercat de Santa Catalina i mercat de Pere Grau. Aquests tres són els tres principals. Després tens un altre, que seria el mercat 1830, que aquest està també molt bé, i hi havia un quart, que en aquest moment està en obres, que jo crec que d'aquí 10 mesos tornen a obrir. Uh-huh. Això són els mercats més tradicionals, però també els tens en tot el que és el passeig Sagrera, que és un passeig molt important que tenim a la ciutat de Palma, uh-huh, que està de vora la mà, i allà també tindràs diferents puestos de menjars i de cuinars per passejar i disfrutar.
Uh-huh. I quins són els horaris, la forquilla d'horaris que tenen? Em refereixo a l'experiència nocturna, eh?
Les 12 del vespre. Fantàstic. És a dir, de fet, comença de les 6-7 de l'hora baixa. És a dir, és més pensada per cap vespre i vespre. És a dir, fins a les 12 ho pots veure.
Uh-huh. Som en dates molt, molt gastronòmiques, per tant, no me'n puc estar de preguntar-li per algunes altres experiències que han organitzat en aquest sentit. Una d'elles és una experiència culinària única, que es tracta de la preparació conjunta d'un menú mallorquí tradicional. M'agradaria que ens resumís, senyor Mar, exactament com és un menú mallorquí tradicional.
Pues cada casa té el seu menú tradicional. Sí. Bueno, nosaltres, el que és un menú tradicional per aquestes dates, sí, de lo que és el Nadal, sempre, és a dir, la nostra cuina tradicional de Nadal, òbviament estan tots els dolços meravellosos que tens de Nadal, com el que és la coca de torró, o la coca de patata, és a dir, això és molt tradicional per el nostre Nadal.
Sí.
I després tenim una sèrie de plats que són molt típics de Nadal, que bueno, que també cada família ho fa de la setmaneta. Un plat que se diu sense nom escaldums.
Escaldums.
Escaldums, que és un aguiat, que aquest aguiat és seguiat tradicional, se feia en indiot, amb indiot negre, és a dir, en gall d'indi.
Sí.
Gall d'indi negre, que aquí tenim el gall d'indi blanc i negre.
Uh-huh.
I el negre és el típic que tu normalment solies emplear per Nadal.
Uh-huh.
Pues tu uns escaldums, després tens... és molt típic per Nadal fer una porcella, que les nostres, quan tu dius porcella, per nosaltres són porcelles un poc més grans, és a dir, són porcelles de 10-12 quilos, no és la porcella petitona, més de llet, sinó són ja porcelles grans,
uh-huh,
que també és molt típic un dia de les festes de Nadal, segur que faràs una porcella a que teva. Després, òbviament, tenir molt de peixos, el que és, també hi ha moltes famílies que tiren per separar de peix, i tot el que són els peixos més d'aquesta època de l'any, que se solen fer molt d'enfós, se sol cuinar molt d'enfós en el que és per Nadal, se cuina molt d'enfós, i un poc així és un poc el que jo resumiria els plats més típics.
Perquè aquests menús mallorquins tradicionals que preparen, no?, amb aquesta experiència, on ho fan això exactament?
Hi ha una sèrie de cuiners que les organitzen aquests menús. Tens cuiners...
Els seus restaurants?
Tens cuiners que els fan els seus restaurants, per una banda, i també tens una sèrie de cuiners que els organitzen en els seus tallers. És a dir, hi ha cuiners que no tenen restaurant, però sí que fan tot tipus d'esdeveniments de cuinar vinculat a lo que s'establiment, lo que s'espai que ells tenen.
Fantàstic.
Ho pot fer de les dues maneres. Mm-hmm. És a dir, o ja sí, ho pot fer a través del restaurant, o pot fer a través de cuiners que tenen el seu propi espai, que no és un espai obert en el públic, no és un restaurant, sinó que és un taller gastronòmic, mm-hmm, que tenen, i que organitzen aquest taller dins el seu espai gastronòmic.
Clar. On treballen. Escolti'm, una altra proposta, parlant de restaurants, que hem trobat molt original, és la que ofereixen i que es diu el primer restaurant Plant Forward de l'illa, no? Quin és aquest establiment? No el coneixíem.
No, aquest establiment està a un hotel, que és un hotel meravellós, que se diu...
Botànic?
És Botànic, exacte. El restaurant se diu Botànic, val? Andrés Benítez és el xef, val?
L'hotel Can Bordoi, pot ser?
De Can Bordoi, exacte. L'hotel Can Bordoi és el restaurant Botànic de l'hotel de Can Bordoi, val? Can Bordoi és un hotel meravellós, és un hotel boutique de Palma. Nosaltres a Palma tenim una tipologia d'hotelera molt personal, que són els hotels boutique, que fa cosa de 8-9 anys se van començar a desenvolupar, i els hotels boutique de Palma, que estan oberts tot l'any, i especialment també sempre fan coses per Nadal.
Són petits hotels, no?
Són petits hotels, però la tipologia d'aquests hotels és que són petits hotels que estan tots a palaus antics.
Estàvem parlant, senyor Marc, d'aquest hotel Can Bordoi, i d'aquesta proposta que tenen, que és la cuina Plant Forward. Exactament com funciona? Què és?
Bàsicament és un poc el plantejament culinari que té en Andrés Benítez, mal? Que té a veure amb tot el que són els vegetals de quilòmetre zero, mal? I no només des d'un punt de vista de vegetals de quilòmetre zero, sinó entendre l'impacte que tenen tots aquests vegetals i tot el que tenen, aquests productes a lo que és la tradició culinari i el que se fa. Per tant, a través de tot el que és un viatge sensorial i a través de lo que és un viatge de restauració, pues conèixer tots aquests vegetals, que com han anat canviant i impactant el que és la tradició culinària.
Estem acabant, ens queda poc temps, però hi ha dues coses que li vull demanar abans de marxar. Un és que vull que em parli d'aquest atelier que tenen al centre de Palma, on ens conviden a fer un viatge olfactiu. De quin viatge es tracta exactament?
És a dir, tu pots, és a dir, a través de lo que són els tractes d'olors, pot fer viatges a través de tot el que és la Mediterrània. Val? És un poc aquesta la proposta. A través de tota una experiència immersiva a través dels olors, conèixer i descobrir tot el que és la Mediterrània, tot el que aporta la Mediterrània en el caràcter mallorquí, en el caràcter de Palma, tot el que són les plantes, d'arbres, és a dir, a través d'aquesta immersió per entendre millor a on estem i què és el que bàsicament a on estem com a illa enmig del Mediterrani. Vale? Mm. És un poc aquesta idea d'aquesta experiència.
On la fan exactament?
Vitivinis, exacte, sí, exacte.
I el que li comentava, que també m'interessava molt saber, és que el dia 20 de gener és un dia important a Palma perquè celebren vostès Sant Sebastià, que és el seu patró. Com ho celebraran, no? Ens hem d'imaginar activitats importants per la gent que tingui aquella data lliure i s'estigui plantejant agafar un avió o un vaixell i anar cap a Palma?
Sí, mira, estic content que acabem amb aquest tema perquè Sant Sebastià és una festa molt important per nosaltres, és a dir, és el nostre patró, òbviament, i la diferència, bueno, i el que fa diferent Sant Sebastià és que és mes de gener, òbviament, i clar, tothom pensa que és una festa un poc trista, perquè ha acabat Nadal i està el mes de gener. I no és així. De fet, per nosaltres, Nadal finalitza just després de Sant Sebastià. Ah. I de fet, tots els llums de Nadal estan posats fins després de Sant Sebastià. Per tant, tenim un Nadal un poc més llarg del que tothom se pensa. I les festes de Sant Sebastià són 10 dies de festa, de tot tipus de festa, tot tipus d'activitats, però el dia més potent és el de 9 vespre,
sí.
Que és de 9 vespre, tota la ciutat se tanca en el tràfic, absolutament tota, i a totes les places públiques de la ciutat se posen tot tipus de graelles i la gent surt amb el seu menjar a fer torrades, val? I tu comparteixes el menjar amb el teu veïnat, comparteixes la torrada amb un estranger que està per allà, és a dir, és tota una festa molt popular i molt de fer poble i molt de fer ciutat, i també tens tot tipus de concerts a totes les places. És a dir, a una plaça tens grups que toquen jazz, a una altra plaça tens grups que toquen música electrònica, a una altra plaça tens música de ball de bot, que és balls tradicionals de nostres, i tu estàs torrant, sopant, dinant, xerrant amb el veïnat, xerrant amb el turista que acabes de conèixer, gaudint de lo que és una festa molt popular, una festa de fer barri, de fer ciutat, de fer poble, de fer país, i compartint tot aquest temps i tot aquest moment, i després vas d'una plaça a l'altra. És a dir, és molt interessant perquè és a l'aire lliure, faci el temps que faci, tothom surt en el carrer, tothom passeja, tothom disfruta, riu, ho passa molt bé. Per tant, és una festa molt important per nosaltres i ens agrada molt. I clar, abans de Sant Sebastià tenim Sant Antoni, que sí. També és una festa molt arraigada a les Balears.
Quan la celebren?
El dia 16 de gener. Per tant, tu enganxes primer en el que és Sant Antoni, finalitzes Sant Antoni, que és una festa molt important per tots el que són els pobles de l'illa de Mallorca, molt de pobles de l'illa de Mallorca, el seu patró és Sant Antoni. Per tant, tu tens el 16 i el 7 de setembre de gener tot tipus de festes a tots els pobles de Mallorca que celebren Sant Antoni, i també són festes molt tradicionals, i quan finalitza Sant Antoni comença tot el que és Sant Sebastià.
I en Palma directament, Empalmen, sí, eh?
Empalmen és una darrere l'altra.
És una continuació. Perquè, a més, estic mirant el calendari, Sant Antoni és dimarts i Sant Sebastià serà dissabte, que m'ha dit que començava la nit de divendres, per tant, és un pla perfecte per aquells que tinguin vacances o puguin fer una escapada de cap de setmana. Senyor Pedro Mar, gerent de la Fundació Palma 365 dies, m'agrada molt el lema que tenen vostès, passió per Palma de Mallorca. Jo sóc una autèntica enamorada, m'hi estaria hores parlant amb vostè i repassant, doncs, tots aquests plans que ens tenen preparats, però ja ho deixarem per una nova ocasió. Que acabin de passar un molt bon 2023, que tinguin una molt bona entrada 2024, i esperem tornar-los a visitar i tornar-ne a parlar. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Adéu, una abraçada. Bona tarda.
Aquest Nadal Els millors regals per casa teva els trobaràs a Conforama. Renova el teu sofà, matalàs, menjador o electrodomèstic amb els descomptes més nadalencs. Perquè a Conforama descomptem 50 euros per cada 300 euros de compra. Només del 15 al 23 de desembre. A les nostres botigues i a Conforama.es.
Al setembre tot torna, fins i tot els Fiat Eco Days. Sí, sí, tal com ho sents. Ja sigui que estiguis buscant un cotxe híbrid com un elèctric, aquesta és la teva oportunitat. Ofertes exclusives i condicions especials t'esperen només fins al 30 de setembre per unitats amb entrega immediata.
Auto 88, el teu concessionari oficial Fiat a Barcelona. Auto88.com.
Som a l'era de la intel·ligència artificial, una revolució privada que converteix les grans tecnològiques en agents geopolítics. Canviarà el món i les nostres vides, i s'hauran de trobar fórmules per regular-la. Vanguardia Dossier analitza l'era de la intel·ligència artificial i l'impacte que tindrà a les nostres vides. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
No despertis. Déu està somiant amb el cotxe que vol.
Doncs que vagi a la primera fira del vehicle d'ocasió del Vallès. Allà segur que el troba. Hi ha uns preus especials perquè fan liquidació d'estoc de final d'any. Del 14 al 17 de desembre a les instal·lacions de Vallparc Motors, al carrer Colom 457 de Terrassa.
Davant el centre comercial Parc Vallès.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar t'emporta't un regal especial per la compra del teu vehicle. edificar.com.
RAC 1, Aigües de Barcelona, CaixaBank i Renfe presenten És Nadal al món. El dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, el Món a RAC1 dona la benvinguda al Nadal en directe des del Palau de la Música Catalana, amb Jordi Basté.
Ja sóc aquí.
Les veus de RAC1.
Saluts i peles.
Amb les actuacions de El Petit Príncep. Ja vaig a prendre. Ginestar. Estimo molt, sospir de mar. La Lúbdic Band. I moltes més sorpreses. Dissabte 23, des de les 10 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a RAC1.cat. Per saber com aconseguir invitacions, escolteu el Món a RAC1 de dilluns a divendres de 6 a 12 del migdia.
Bones festes!
El dissabte 23 de desembre, a les 10 del matí, És Nadal al món.
RAC1.
Tots som Nadal. Amb la col·laboració de Torrons Vicenç, comprem el seu cotxe.cat i Previsora General.
RAC 1.
Hola, sóc la Montse Llussà i tinc moltes ganes de llegir-vos aquest verset de Nadal. No perquè jo ho hagi fet moltes vegades a casa, sinó perquè ara amb la nena tot pren un caire diferent i el vivim més intensament que mai, i m'encantaria que enguany fos el primer que ella pugés damunt de la cadira i ens el recités. Vale, agafo el micro. Vale, començo, sí? La nit de Nadal.
Aquest Nadal, RAC 1 puja dalt de la cadira. Escolta el sencer a RAC més 1.
RAC 1. Yeah! Aquest dissabte, Superesports i Barça a RAC 1. A un quart de cinc, Andorra Espanyol de segona, amb Xavi Puig, Jaume Molló, Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona. A les 6, Baxi Manresa Tenerife de la Lliga ACB, i a un quart de 7, Uni Girona Estudiantes de la Lliga Femenina. Pendents de les semifinals de la Copa d'Espanya d'handbol. A les 8, la transmissió del València-Barça de la Lliga Masculina de Futbol amb Foli Pou i tota la tropa. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Gerard Ballera. Aquest dissabte, Superesports i Barça a RAC 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm.
RAC 1.
Tots som 1.
El minut a minut de RAC 1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC 1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC 1.
Escolta.
So
Som a les portes de Nadal i, com no podia ser d'una altra manera, avui ens visita la directora adjunta del grup Altair, l'Helena Bernades, per donar-nos idees de llibres per regalar a casa perquè els nens, els més petits, demanin doncs el Pare Noel o el Reis Mags. Helena Bernades, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Aquí de tornada ja una altra vegada, una setmana més, preparant propostes de Nadal, propostes de regal i pensant en els més petits de casa.
Que a més acabes de tornar d'un viatge molt especial, no?
Sí, però bueno, ja hem tornat, ja hem aterrissat, ja quasi ens n'hem oblidat.
On has estat?
Hem estat a Mèxic, De fet, tampoc era un viatge gaire turístic, era un viatge familiar, era un viatge d'un casament, o sigui que hem tingut poc temps per fer visita cultural i visita històrica, però ho hem aprofitat, hem fet viatge gastronòmic sobretot.
Coneixies Mèxic o no?
Coneixíem Mèxic, sí. Aquest cop ha sigut més aviat de bar en bar i una mica de taco en taco.
Alguna recepta, algun plat que ens vulguis destacar per algunes de les persones que puguin anar properament a Mèxic?
Doncs la veritat és que tot el que ofereix Mèxic en el que és gastronomia és extensíssim, ja no només per la quantitat de tacos i de receptes i de guisats, sinó que també per les salses, les begudes, els ingredients. Llavors jo diria que tothom que vagi a Mèxic, que vagi amb els ulls oberts i una mica amb ganes de tastar coses especials i que s'animi a les recomanacions de cada una de les zones, perquè sembla que no, però també hi ha moltíssima gastronomia regional, que a vegades sembla que a Mèxic tothom mengi el mateix, i no. Llavors, a cada regió demanar una mica els plats de la zona, que sempre són bones recomanacions i no es fan com aquí.
Això, deixar-nos sorprendre,
i
eh?
Tant.
I estem parlant de menjar, perquè clar, ja som en dates en les que ens toca entrar molt a la cuina,
ja fem estómac,
preparar els àpats, però també és moment per anar pensant en aquells llibres que ens agradaria que ens regalessin i també doncs pensant als més petits de la casa, que escolta'm, el llibre és un present fantàstic.
Sí, perquè a més el llibre és sempre un moment de comunitat, és un moment d'unió, llegir en família sempre fa aquest moment de xemeneia i sofà que diem a vegades amb el mal temps aprofitant aquest hivern, i jo crec que regalar llibres és regalar cultura i és regalar somnis.
I a més a més tenint en compte que les vacances dels nens són llarguíssimes.
I tenen molt de temps per no només fer els deures i gaudir del Nadal, que també, sinó també doncs, per començar a introduir l'hàbit de la lectura.
Exacte, eh? Tenim temps per tot, tenen temps d'avorrir-se i el moment de l'avorriment és el moment també perfecte per agafar un llibre. Avui ens portes 4 propostes.
Sí, perquè hi ha propostes nadalenques que són molt temàtiques, que tots els nens també ens fa il·lusió descobrir la història paral·lela tant del Nadal com del Pare Noel i històries una mica ambientades en aquest esperit d'hivern, i altres propostes que són doncs perennes, són per tot l'any. Una d'elles és El monstre de l'armari que odia el Nadal, que publica Ànima Llibres, i ens parla una mica d'aquests dies previs i aquests desitjos de la carta infinita als Reis Mags, i una mica aquests dies previs per esperar què ens portaran els Reis, què ens portarà, hem sigut bons minyons o no, i una mica és la relació del nen amb el monstre que té en el seu armari, i com competeixen una mica dels dos per a veure qui és més bon minyó i qui no, i què ens portaran els Reis a cada un de nosaltres, i al final compartir-los, que per això hi són els regals.
És un llibre d'aquells que em recorden molt a la infantesa, no? Perquè és un llibre gran, amb tapa dura.
Sí, les il·lustracions són precioses, és un llibre també que de cada una de les il·lustracions pots treure una història diferent, per tant és un llibre que no només és per llegir-lo, sinó també és un llibre per crear les teves històries.
I el que tu deies, no, Helena? Per llegir-lo en família.
Sí, de fet també hi ha altres llibres, com per exemple el que ens proposa aquest any Estrella Polar, que ha il·lustrat la Amy Adele, que és Les cançons de Nadal, ara que ve moment de Nadales i de cantar en família. Moltes vegades caiem amb les cançons, les Nadales de tota la vida en català, però cada cop més entren a casa les Nadales angleses, les Nadales, el Jingle Bells, el Santa Nit en anglès, i aquesta vegada ens proposa Estrella Polar un seguit de 8 Nadales en anglès, amb la seva melodia, per qui pugui acompanyar-ho al piano, que sempre hi ha algun familiar que pot acompanyar les melodies a piano.
I tant.
I és un llibre que també porta música incorporada, per tant, podrem escoltar, és un llibre musical que podrem escoltar cada una de les cançons, i cantar-les en família per a aquests ressupons o aquestes sobretaules després dels dinars familiars.
I a més, aquest és un llibre que te'l regalen un any i ja el guardes per sempre més.
Que passa de generació en generació i que tots els germans el poden disfrutar.
A més, estic veient que va amb les seves notes musicals acompanyades.
Correcte, exacte.
I també amb molt de dibuix.
Sempre. Els llibres infantils normalment sempre porten una mica d'animació il·lustrada i en aquest cas també va acompanyat amb les 8 melodies al final del llibre que podem escoltar i totes les partitures i una mica també el resum de cada una d'aquestes històries i d'aquestes Nadales que ja han passat a ser de l'inventari popular.
Sí, sí, aquí tenim O Christmas Tree, tenim Jingle Bells, tenim We Wish You a Merry Christmas i també un llibre per practicar l'anglès.
És que cada vegada més hi ha això del trilingüisme d'aprendre l'anglès i cada vegada més les cançons angleses han passat a ser una mica també ja del nostre inventari. A part d'això, també hi ha llibres per tota la vida. Hi ha, parlant de viatges, que nosaltres una mica és el nostre fort, hi ha atles temàtics infantils pròpiament i després hi ha també altres llibres que ens permeten obrir una mica aquest món de diferents cultures de diferents regions i acaba de publicar els llibres del Ferro Rojo, en català i en castellà, un llibre preciós que es diu Origen, que escriu la Nat Cardozo, i en aquest cas el que ens fa és portar-nos a tots els llocs remots del món on hi viuen cultures de tota la vida. El títol es diu Origen i no és per casualitat, sinó que una mica el que intenta és anar a les cultures indígenes que han estat sempre i que resisteixen tot i la globalització i la intervenció d'altres estats i ens presenta un seguit de 22 racons amb unes il·lustracions preciosíssimes, amb un petit resum de què és la idiosincràsia de cada una d'elles, com resisteixen, i ens fa una mica una pinzellada del paisatge i de la comunitat que hi ha darrere. És un llibre també d'aquests per guardar a casa, per tenir-lo i per poder-lo anar consultant i anar aprenent amb els infants de casa i ser conscients una mica de que vivim en un món molt complex, molt heterogeni i que hi ha de tot. I en el mateix sentit...
I qui l'ha escrit aquest llibre?
Nat Cardozo és la que va escriure'l, el publica en català i en castellà Libros del Zorro i és un... No, el publica... Correcte, sí, Libros del Zorro i és una meravella. Aquest llibre és preciós i és un llibre que de fet ha guanyat bastants premis, ha sortit a bastantes fires i és un llibre que des de les llibreries nosaltres, no només al Tahir, sinó que moltes llibreries l'estem recomanant i l'estem prescrivint moltíssim perquè és una joia.
S'ha de dir, però, que aquest llibre és una mica més per nens ja més avançats a la lectura, no?
Sí, de fet és un llibre que no és una literatura, no és un llibre pedagògic en el sentit d'una història de principi nus i desenllaç, sinó que és un llibre més de consulta i és un llibre que permet, a partir de cada una de les pàgines, tenir un tema, tenir una conversa i parlar de molts racons del món que a vegades passen desapercebuts. Moltes vegades a les assignatures se'ns fan pinzellades als nens de escolta, doncs qui són els inuits o qui són els indígenes de l'Amazonia o qui són els tuaregs del Sàhara. Doncs aquest és un llibre per aprofunditzar una mica més i per tenir una mica més d'informació de que vivim en un món molt heterogeni i de que trobarem moltíssimes cultures que resisteixen en llocs molt hostils i d'altres que s'han hagut d'adaptar als canvis actuals.
A més, com molt bé diu el llibre, la contraportada és un homenatge a la resistència d'aquests pobles i a la saviesa d'unes cultures que ens poden ensenyar moltíssimes coses sobre també com cuidar el planeta.
Completament, sí. A més, ara mateix que parlem constantment, no, d'aquest perill de carregar-nos el planeta on vivim, crec que tornar a la mirada enrere i veure que una altra forma de vida és possible, també es pot fer partint de la base de llibres com aquest.
Parlava de la degradació ambiental, de la protecció dels territoris, temes que a diari llegim a la premsa, a l'escrita.
Completament.
Va, anem per la quarta proposta que avui ens porta des de la llibreria
Tahir. I la quarta proposta.
L'Helena Bernada, són, com dèiem, propostes de regals de llibres, de lectures,
sí,
que podem demanar per el dia del Cagatió, per exemple.
El Cagatió, els Reis, el Pare Noel, o perquè sí, perquè també són llibres per tenir a la biblioteca de casa i per anar fent consultes o per anar rellegint en diferents moments, perquè de fet l'últim també és un atles temàtic, en aquest cas natural, perquè es titula El mundo de las montañas, que l'escriu Dieter Braun, el publica l'editorial Nòrdica, i és un llibre infantil, però en realitat és un àlbum il·lustrat per totes les edats. És un llibre que ens fa un repàs amb curiositats de les muntanyes de tot el món, i és una mica com un compendi i un diccionari il·lustrat del món de l'alpinisme. Ens fa un recull de les categories i una mica les fitxes tècniques de cada una de les muntanyes, però també ens parla dels paisatges que l'envolten, les comunitats que l'habiten, la natura i la flora i la fauna que hi ha. Per tant, és un llibre molt maco per tots aquells apassionats de la natura que volen engrescar també els petits de casa a apassionar-se per aquest món.
I que em deies abans, Helena, fora d'antena, que ara mateix hi ha molta demanda d'aquest tipus de llibres a la llibreria Altair, no?
Sí, perquè a més, moltes vegades hem pensat que l'àlbum il·lustrat és un àlbum únicament dedicat a unes edats concretes, quan no. L'àlbum il·lustrat és per totes les edats. L'àlbum il·lustrat també agafa una mica la poesia de la il·lustració juntada amb la prosa, que jo crec que és una mescla perfecta i ens permet arribar molt més enllà que amb una història narrada.
Dieter Brown, que ens porta, per exemple, als Alps o també a l'Himàlaia.
Ens porta als Alps, a l'Himàlaia, als Andes, ens porta a totes les muntanyes icòniques i també ens passa per paisatges de tots els continents que relata una mica la forma de vida, que relata els paisatges, que relata també les fitxes tècniques i ens permet conèixer una mica també el globus terraqui des d'un punt de vista molt més natural.
Un llibre que és una obra d'art perquè també té unes il·lustracions magnífiques.
Sí, sí. Quan pensem en Nadal moltes vegades pensem també en els petits de casa, però és per tota la família i les il·lustracions també de per si ja són una història pròpia. Les il·lustracions cada vegada són una cosa més valorada dintre del món de la il·lustració, de l'art i, per sort, de les publicacions, i cada vegada estan publicant llibres il·lustrats amb molt més caràcter, molt més gust, i ens encanta tenir-los.
Un llibre, allò, per als amants de la muntanya, però també pels amants dels animals.
És un llibre, realment això, és un llibre pels amants de la natura. Ja sigui pujant, ja sigui llegint, ja sigui sortint de casa o aquí a propet. Jo crec que és un llibre que a totes les edats encantarà.
A totes les edats, com tu deies, a petits i també a grans, perquè jo m'estic engrescant aquí, que jo crec que afegiré a la meva carta dels Reis aquests llibres, perquè són una meravella. Jo tinc llibres com aquests, però clar, hem de tenir en compte que aquests ja són del segle XXI.
Sí, tot i que moltes vegades parlem de llibres que s'han reeditat altres vegades, aquests no, en aquest cas és nou, però les cançons de Nadal, per exemple, són llibres que podríem tenir amb moltíssimes publicacions diferents i que sempre va bé tenir-los a casa.
Doncs va, recapitulem. Tenim Cançons de Nadal, publicat per Estrella Polar, aquestes 8 melodies nadalenques per celebrar les festes. Tenim també l'Origen, amb l'edició en català i l'edició en castellà de la Nat Cardozo. Hi ha, per exemple, també El monstre de l'armari, Odia el Nadal, d'Anima Llibres. I finalment, El mundo de las montañas, de Dieter Brown, editat per Nòrdica Divulgación. Helena Bernades, moltíssimes gràcies.
Aquests i molts més a la llibreria.
T'esperem en uns dies.
I tant.
Que vagi bé.
RAC1 us està oferint Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Els mercats de Nadal europeus ja estan rebent molts visitants aquests dies. Ho sabem perquè doncs, durant aquestes setmanes estem rebent la visita també nosaltres aquí a l'estudi de RAC1 de la periodista i blogger de viatges Helena Merín. Helena, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja la coneixeu, ella és la creadora del portal mercadillosdenavida.com. Controla moltíssim tota l'actualitat relacionada doncs, amb aquesta escapada que ja s'ha convertit en un clàssic de finals d'any.
És un clàssic i que enganxa, us ho dic, perquè jo vaig començar periòdicament i cada any busco un destí.
Sí, cada any has d'anar a algun lloc i a més és que l'oferta és molt gran, perquè pràcticament a les ciutats més importants i als països més importants a nivell europeu tenen els seus mercats nadalencs, no només a les capitals, sinó després a poblets més petits.
Exacte, per mi aquesta és la màgia dels mercats de Nadal, aprofitar i anar a llocs més petits.
Uh-huh. Avui parlem d'Àustria. A quin mercat has estat tu? Quin és el que coneixes?
El que he visitat és el de Viena, que és una de les ciutats que celebra més mercats de Nadal en número. És realment espectacular. I per la seva proximitat d'Alemanya, doncs sempre em recorda als mercats de Nadal de Viena, doncs als d'Alemanya.
Com per exemple, algun en concret que sigui realment autèntic?
Llavors, aquí, doncs, a banda d'aquest de Viena, podeu visitar el Nadal a Graz, a Salzburg, o els mercats nadalens d'Innsbruck, ja una mica a les muntanyes, on són bons reclams.
Uh-huh. Doncs va, anem amb aquest repàs d'aquests mercats austríacs. Quin seria el primer que voldries destacar?
Començaríem per Salzburg, que és una ciutat, aquesta ciutat també l'he visitat, però no el Nadal, és una ciutat realment maca i celebra els seus mercats de Nadal del 23 de novembre a l'1 de gener. Aquest allarga una mica més del que és habitual.
Sí, és veritat, perquè vam veure que a finals de desembre, inclús molts abans del 25 de desembre, ja han acabat.
Sí, cal, si voleu fer un viatge que sigui després del 24 de desembre, busqueu localitzacions i Salzburg és una d'elles. Mm-hmm. Pel Nadal, doncs, podeu visitar el mercat del Christkindlmarkt de la passada catedral de Salzburg, que destaca per els seus xalets, a banda dels seus xalets, per un ampli programa d'activitats on, per descomptat, doncs, no falten les actuacions musicals. A Salzburg hi ha molta música. Mozart és la ciutat de Mozart i està present també als mercats de Nadal.
Uh-huh. I altres espais, Elena, de la ciutat que acullin també mercats?
Doncs a banda d'aquesta plaça de catedral, podeu visitar-los a la plaça Mirabell, on hi ha uns jardins molt recomanables, també davant del Palau de Heilbrunn, i a dalt a la fortalesa de Hohensalzburg, que està a la part superior de Salzburg, i podeu arribar-hi amb un funicular amb uns 10-15 minuts, i la veritat és que és força espectacular el castell en si, la fortalesa.
Uh-huh. I després, als voltants de Salzburg, ens recomanaries algun mercat per anar-hi també?
Als voltants podeu adreçar-vos al poble d'Oberndorf, on diuen que té l'origen la Nadala Nit de Pau, Nit d'Amor, que tantes vegades hem escoltat.
Home, un clàssic
per
aquest,
i tant. O al mercat també d'Advent del Jarl Wolfgang See, que aquest també sol allargar les seves dates fins any nou. Són bones destinacions als voltants de Salzburg.
Mm-hmm. Molt bé, hem començat aquest recorregut pels mercats austríacs nadalencs a Salzburg. A on ens portaries en segon lloc? Quina seria la segona recomanació en aquest sentit?
Doncs ens aniríem a Graz, que és una ciutat que celebra els seus mercats del 18 de novembre al 24 de desembre. És una ciutat força interessant d'Àustria, en què compta amb un nucli històric que és Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i també una ciutat amb molta tradició nadalenca, tot i que en soni més Viena. Realment, doncs, sembla que el Nadal a Graz és bastant popular a Àustria.
Té molts mercats, Graz?
Té 5 mercats de Nadal, el principal a la plaça de Hauptplatz, davant de l'Ajuntament, i aquest en concret, per exemple, cada any simula un poble nadalenc, on no falten doncs, els xalets de fusta, amb artesania, amb xalets de gastronomia, on es ven el vin calent. Quan vens vin calent, doncs, normalment te'l veus amb una tassa, que ja pagues a part.
Sí.
Jo me la sol quedar les que més m'agraden com a souvenir.
De record, no?
De record. I llavors, el que també és molt especulat d'aquesta zona és la seva gran pista de gel, tot uns clàssics dels mercats de Nadal a Àustria.
Uh-huh. Tens una curiositat sobre la façana de l'Ajuntament que els volies explicar, no?
Sí, a Graz, doncs, de l'1 al 24 de desembre es projecta un calendari d'advent cada dia sobre una finestra. És una de les curiositats de les seves celebracions.
Uh-huh. Molt bé, hem recorregut Salzburg, Graz, i ara ens tocaria anar cap a Innsbruck.
Sí, l'encant d'Innsbruck és innegable, és un poble que està ja gairebé als Alps, llavors si el trobeu nevat, òbviament això li suma un plus. Llavors ens trobarem de nou amb mercats molt ben il·luminats, de nit doncs, la ciutat s'il·lumina, tant a les principals places doncs, com a alguns carrers. Llavors, aquí podem visitar 5 mercats de Nadal. El més popular, de nou, està a la plaça principal, al costat del popular edifici del Golden Dag, que és el Teixó d'Or, és el més popular d'Innsbruck. I aquí, doncs, a banda doncs, de menjar, per suposat, sempre recomano menjar, trobaré també molta artesania d'advent i de productes típics de la zona del Tirol, com formatges o embotits, i així que aquí sempre la tradició està assegurada.
I hi ha més mercats a Nadal, Elena, aquí?
Hi ha més mercats, en podeu trobar doncs, al carrer Maria Teresa, que aquest és, un, és la zona més comercial d'Innsbruck, i aquest doncs, també sol allargar una mica. I també, com una curiositat, us recomano doncs, apropar-vos a la zona del Marxplatz, perquè aquí doncs, trobarem, un ambient, a banda d'un ambient molt familiar, una excentricitat nadalenca, no sé com dir-ho.
Quina és?
Que és un arbre Nadal decorat amb vidres Swarovski.
Ostres!
Per què? Doncs perquè aquesta marca té a Innsbruck diversos espais i, de fet, pel Nadal doncs, també organitza doncs, alguns esdeveniments especials.
Molt original, aquest arbre.
Sí, llavors us recomano doncs, aquesta experiència, que és molt diferent a la resta del que podeu veure a Àustria.
No hem citat Viena, és el que tu coneixes, no? Perquè tu sí que hi has estat. Algun titular que ens vulguis donar al respecte del Mercat de Nadal de Viena?
Sí, us el recomano, perquè sobretot el de la plaça d'Ajuntament, que és molt, molt gran i té una pista de patinatge superdivertida, amb desnivells, que si us atreviu, doncs és tota vostra.
Pels més valents. Helena Berí, moltíssimes gràcies novament per venir a acompanyar-nos al Viatge B i traslladar-nos cap a aquests mercats europeus, i t'esperem en uns dies.
Sí, tornarem i seguirem amb de ruta pel Nadal.
Fins aviat. Fins aquí un Viatge Bé, on us hem portat fins a Palma de Mallorca i també als mercats de Nadal austríacs. Salutacions meves i del Marc Espejo a la realització tècnica, i no deixeu la maleta gaire lluny perquè la necessitareu pel proper dissabte 23 de desembre a les 3:03 de la tarda per tornar a escapar-nos junts. Fins aleshores, disfruteu del que queda de cap de setmana i fins d'aquí a 7 dies. Que vagi bé.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge B a RAC1 i fins dissabte que ve.